Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
Farem dos paràgrafs per iniciar aquest recorregut per qualque. Segurament vostès hauran llegit algunes informacions a l'Eco de Sitges o el que us podíem comentar el divendres a partir d'aquesta intenció final o de la materialització d'aquest projecte que té molta relació amb l'Escola d'Arts Escèniques de Barcelona i amb la intenció que algunes universitats públiques o privades o empreses es puguin instal·lar aquí a Sitges. Diu el senyor Alfonso Vegara, de la Fundació Metròpoli, que és, segons comenta aquest catàleg, el company de coneixement d'Ajuntament i Generalitat a l'hora de posar en marxa aquest projecte. Doncs Alfonso Vegara diu que Campus Qualia és un lloc d'integració entre el món de l'art, la tecnologia i la formació universitària, un lloc per a la innovació i la creativitat. És un espai d'intersecció entre el món físic i el món virtual, entre les activitats locals i les xarxes internacionals. És un gran equipament per ajudar al desenvolupament de les activitats econòmiques del futur. És un lloc per transformar idees en companyies. És un espai d'incubació i acceleració de projectes artístics, culturals i empresarials. Un equipament per a la formació, retenció i atracció de talent que permetrà a Sitges avançar en el desenvolupament de l'economia creativa. I diu l'alcalde Jordi Baget en la presentació també d'aquest llibret on s'explica el projecte Qualia, que a partir del 2003 l'Ajuntament encetà el projecte Vila, un projecte de ciutat que tractava de vestir una proposta de futur, d'establir una visió estratègica que, reafirmant els valors del passat, aconseguís la prosperitat econòmica i social de la vila i marqui el camí a seguir fins a l'horitzó de l'any 2030. Entre les estratègies cal ressaltar-ne dues, diu l'alcalde, la necessitat de diversificar l'economia i la necessitat també de crear un model de desenvolupament intel·ligent del territori. Qualia, diu Baget, vol reviure un moment d'esclat d'activitats relacionades amb el món de la creativitat, de l'art i de la cultura i generar una economia complementària al turisme, que durant decennis ha estat la base de l'economia vilatana. Això serà possible gràcies al talent de les persones creatives i a través del desenvolupament del territori. Sí, caldrà reinventar l'urbanisme sobre un concepte de territori intel·ligent que busca l'excel·lència mediambiental, la sostenibilitat i l'autonomia energètica. Com ho porten, això? Una mica de bicarbonat o encara no? Doncs tenim més coses a l'entorn del projecte Qualia, perquè segurament caldrà escatir una mica enmig de tanta prosòdia perquè vostès ho puguin entendre i tots plegats ho puguem entendre. Per una banda, la situació, aquesta llenca de terreny, com ens comentava en Joan, que va des de al final del parc de Can Robert fins a les portes del centre de disseny Audi. En aquesta part de terreny situada sobre mateix de la via del tren es desenvoluparà tot aquest espai Qualia o Campus Qualia, que es desenvolupa a partir d'un eix. Qui tingui el programa davant segurament li costarà entendre què vol dir això del el Saló Mediterrani. El Saló Mediterrani és, per dir-ho d'alguna forma, el vial, el passeig, el camí que unirà totes i cadascuna de les iniciatives o tots i cadascun dels equipaments d'aquest Campus Qualia, dels quals el primer, del que se n'ha parlat més, és aquesta branca espanyola, barcelonina, sitgetana de l'Escola d'Arts Escèniques de Paul McCartney a Liverpool. Joan, bon dia de nou.
Bon dia de nou, Vicenç. Només una petita matització al que has comentat. Pel que ens van explicar, Qualia no és exclusivament la llenca de terreny aquella, sinó que...
Un concepte que engloba Cau Ferrat, que engloba els museus...
Bàsicament, la base, com a mínim pel que vàrem entendre ahir, allà és més gran que allà. El que passa és que, diguem, l'eix central és efectivament aquesta llenca de terreny. Segons es va explicar, Qualia és un projecte amb quatre eixos, un eix que inclou el concepte de vila de festivals, que doncs, tracta d'explotar els festivals que ja ara hi ha en funcionament, bàsicament el de cinema, però també de celebrar bimensualment algun festival a Sitges, és a dir que diguem un concepte d'atracció d'esdeveniments festius més enllà dels que ja s'estan fent a Sitges. Un altre, el que s'ha anomenat des de l'Ajuntament l'Espai de la Mediterrània, és a dir, el que doncs hem entès sempre com a casc antic que desenvolupa projectes com la reforma dels museus, que inclou el Cau Ferrat, etc., o l'espai que recentment doncs, ha obert Bacardí a l'antic Mercat Vell, o també doncs, la futura Fundació Stanfli i tot el Museu d'Art Modern que hi representarà. Una tercera part que serà el que s'anomena com el Liceu de Sitges, que inclourà una escola de música i una altra escola d'arts, uh-huh. Que estaran situades doncs bé on hi ha ara mateix els mòduls de l'actual escola de música, a una punta, per tant, del parc de Can Robert. I aquí, en aquesta punta, és on neix aquest campus Qualia, que és el quart dels eixos, que doncs ha d'incloure, per una banda, la part més concretada de totes, que és aquesta futura Universitat de les Arts Escèniques, que seria doncs, o una còpia o una filla, diguem-li com vulguem, de la que ja hi ha a Liverpool, tot i que desenvolupada des d'aquí i per aquí. Seran aquests 20.000 metres quadrats definitivament de terreny,
en la qual es comenta entre 1.500 i 2.000 alumnes aproximadament, i en què es comptarà amb un plató de televisió, amb un teatre amb una capacitat per 582 persones, amb tallers de disseny i amb un estudi d'enregistrament i tot.
Aquesta és un edifici fet per Carles Ferreter, que és un arquitecte que ja ha fet altres actuacions a Sitges. I, per altra banda, hi ha altres aspectes previstos, tot i que no desenvolupats, en la resta dels 40.000 metres quadrats de terreny que quedarien, que són, per una banda, els anomenats cubs d'innovació creativa. En total se'n preveuen 7 i són edificis cúbics, absolutament quadrats, que serviran perquè doncs, emprenedors i creadors doncs, allà treballin en la forja de noves idees.
Es defineix així: centres d'incubació d'idees i projectes artístics.
Després hi ha els edificis zero, que serien la interacció d'aquests projectes que han nascut amb els cubs d'innovació creativa amb el món de l'empresa.
Definits com incubació i acceleració de projectes.
I es diuen zero perquè l'impacte mediambiental d'aquests edificis han de ser zero, perquè han de ser ecològics, han de reciclar tot el que emeten, etc. I, per últim, els edificis MAT.
MAT Buildings, que es defineixen aquí com espais de la creativitat i activitats relacionades amb el disseny d'avantguarda, sigui moda, sigui disseny industrial, sigui urbanisme, sigui qualsevol.
I que seria doncs, l'equivalent a unes galeries comercials, és a dir, també és a on la gent del carrer pugui accedir a tot el que s'està incubant en els altres edificis.
D'acord, si afegiria aquí un auditori,
correcte,
de futura creació, i una plaça de l'esport que almenys vista en el dibuix seria una pista esportiva.
Una pista esportiva, sí. Almenys és el que tampoc es va explicar gaire més.
Però almenys vista en el paper, més o menys seria això, una pista esportiva multiús, és a dir, la possibilitat de fer tot plegat. Tot això amb una integració en el paisatge molt estudiada a partir de tots els dibuixos i totes les recreacions virtuals que s'han pogut veure dins aquest catàleg. Això és el que es va presentar el passat dijous.
Això és el que es va presentar el passat dijous. De fet, has llegit a l'inici doncs, unes consideracions del senyor Alfonso Vegara. No va poder venir el responsable de la Fundació Metrópoli a la presentació, però sí que hi havia doncs, les altres potes implicades en aquest projecte. De fet, aquest projecte l'ha elaborat la Fundació Metrópoli amb les indicacions de l'Ajuntament, doncs, treballant conjuntament. I, per altra banda, en aquest projecte s'hi ha encabit aquesta inversió de la futura Barcelona Institute of Performing Arts, que no tindrà definitivament aquest nom. Sembla ser que amb els directius no els hi agrada aquest nom, buscaran un nou diferent, un nom diferent, però ara, per entendre'ns entre nosaltres, encara parlem de la VIPA. Perquè com a Liverpool es diu LIPA, Liverpool Institute of Performing Arts, doncs per això utilitzem aquesta terminologia. Aleshores, els responsables del projecte, per una banda, és el senyor Gilles Auckland-Lewis, que havia estat director de la LIPA i que fa uns mesos està instal·lat a Sitges i ja treballant en el desenvolupament d'aquest projecte, un projecte que compta amb el suport d'un grup educatiu que es diu Montcau, i que el responsable del grup Montcau també estava a Sitges. No és el grup Montcau ha estat l'impulsor de portar a Sitges aquesta universitat, aquesta VIPA, tot i que encara estan buscant la resta de finançament que els hi queda per desenvolupar el projecte.
Hi ha perquè el compromís, són 20 milions d'euros, no?
Sí, uns 20 milions d'euros. Hi ha el compromís d'obrir aquesta universitat inicialment en les instal·lacions del Centre de Disseny de Sitges, que també forma part del projecte Qualia, a partir del setembre de l'any vinent, mentre doncs s'acaba de definir quin és el finançament que ha d'haver per aquest projecte. Per això, doncs, una de les preguntes, o la principal pregunta que es feia dijous passat per part de la premsa, que era els terminis del projecte, doncs va quedar contestada d'una manera molt vaga. És a dir, que s'ha estat treballant en poder aconseguir la resta de finançament i, per tant, ningú vol assumir un compromís sobre quan aquest edifici que ha projectat Carles Ferreter es veurà.
Anem a fer-ho fàcil i refresquem una miqueta la memòria de tot allò que us hem dit fins ara. Dijous es va presentar el projecte Qualia. Aquest projecte Qualia, que vindria definit, com ens diu aquest programa, per un conjunt de qualitats i propietats intangibles capaces de crear sensacions i experiències úniques per a cada individu. Els filòsofs sovint utilitzen el terme qualia per referir-se als aspectes fenomènics qualitatius de la nostra ment. Feia molt de temps que no llegíem conceptes d'aquesta mena a 11:15 del matí. El dibuix mental, quan t'emociones observant un espectacle, gaudint d'un concert, d'un quadre, d'un paisatge, els qualies són allò que et fa sentir, allò que fa que l'obra d'art et toqui. Molt bé. Projecte Qualia que engloba, per una banda, aquest el que és el casc històric de Sitges i el nostre passat cultural, siguin els museus, sigui també ara el Mercat Nou, la Casa Bacardí, el Mercat Vell de la Casa Bacardí, vull dir, i també aquest nou espai d'art contemporani de la Fundació Stanfli. Això per un costat. I després hi ha el Campus Qualia, que és aquesta llenca de terreny, com ens assenyalava en Joan, situada entre el Parc de Can Robert i el Sitges Centre de Disseny. Dins aquest Campus Qualia hi haurà, per una banda, l'Escola d'Arts Escèniques, però per altra banda, altres equipaments. L'Escola de Música, l'actual Escola de Música de Sitges, que serà reformulada en un edifici nou en el qual també s'impartiran, segons es comenta aquí, estudis de dansa clàssica i de dansa contemporània. Però, a més de tot això, hi haurà aquesta nova part en què s'hi situaran els Cubs de la Innovació, uns edificis anomenats Cubs de la Innovació, uns altres anomenats Edificis Zero i uns altres anomenats Edificis MAT. Tots aquests formen part d'un concepte en el qual han d'interactuar persones creatives amb aquelles empreses que creguin que tot això que s'ha creat tingui una projecció de futur. I al costat de tot això, un auditori i una plaça de l'esport. Tot plegat, unit per aquest, he dit Passeig Mediterrani, ho he dit Espai Mediterrani, ho he dit exactament Saló Mediterrani, que és aquest vial que unirà tot aquest campus de principi a fi, dins un entorn sostenible, paisatgísticament, diguem-ne, lloable, perquè es tracta de fer quelcom perfectament integrat en el paisatge, en definitiva, d'un projecte, d'una ambició enorme, com feia temps que no es veia. Tornem ara a la roda de premsa de dijous.
A la roda de premsa de dijous, en el qual bé, tenim una llarga intervenció de l'alcalde, tornar-nos a explicar això que hem explicat ara, en les paraules de l'alcalde, definint això com un projecte de futur, com un projecte estratègic, com un concepte intangible on també intervenen les sensacions i les emocions, i que aprofita la situació geoestratègica de Sitges, per una banda prop del Gran Barcelona i per una altra banda la connectivitat que té doncs, amb els eixos mediterranis, el famós eix que va de València cap a Europa i per altra banda doncs, l'aeroport, el port de Barcelona, etc. etc. Escoltem, per tant, doncs, la presentació que feia davant de la premsa Jordi Baget del projecte Qualia.
Agrair també la presència de tots els que estan a la taula. La veritat que el senyor Toni Abad, el Jairs, el Carmen Prat, el senyor Gavi Serrano i a tots vosaltres, perquè com veieu és un projecte que hi ha una sèrie d'aliances. És una de les primeres característiques d'aquest projecte, d'aliances público-privades, artístiques, creatives, i sense aquestes aliances i aquest grup de treball que estem aquí, seria difícil presentar sol un projecte d'aquesta magnitud. També explicar-vos que és un projecte que es va pensar a principis del 2003, quan després d'aconseguir doncs, governar el poble de Sitges, una de les nostres preocupacions era el futur a llarg termini del poble de Sitges. No només treballar el dia a dia, sinó que pensar quins serien els projectes estratègics que podrien ajudar a que els nostres fills o nosaltres mateixos doncs, poguessin continuar amb una marca de prestigi, poguessin continuar amb un destí turístic i poguessin continuar amb una activitat econòmica sustentada amb els nostres valors, sustentada amb el que sempre hem estat, que és una personalitat singular, poc convencional, innovadora, atrevida, jo diria, alguna vegada, i que aquests valors que en el segle XXI semblaven que eren una altra vegada referents d'una economia i d'una societat, doncs creiem que els podíem posar en marxa una vegada més. Vam fer una reflexió important, que podrem anar veient com a ciutat, i vam començar a veure que hi havia una sèrie de projectes estratègics. No només ens centrarem en Qualia, però hi ha una sèrie de grans projectes, com és arribar a soterrar el tren de la via del tren, com és arribar a ser autònoms energèticament, aquest segle XXI, són projectes ambiciosos, sobretot ser una vila cívica i amb valors, que són elements claus d'aquest segle, ser una ecociutat, tot això va lligat a un projecte general, integral, de lo que Sitges ha de continuar sent en el futur. Però centrem-nos en Qualia, centrem-nos en el que significa en aquests moments Qualia i el que significarà per Sitges. Això és un procés de maduració llarg. La creativitat és un concepte que encara jo crec que està en evolució. Estem parlant d'un nou concepte bastant intangible, que són idees, que són sensacions, emocions, i Qualia ho defineix bastant bé. Qualia defineix que estem parlant de l'economia de les sensacions i les emocions. I Sitges ha sigut un referent perquè el que més hem viscut nosaltres és de generar aquestes sensacions, de ser tolerants, de tindre un marc de paisatgístic, d'haver protegit bastant el nostre entorn, el nostre patrimoni, i a més de tindre uns empresaris amb ganes de tirar endavant projectes ambiciosos. Tot això jo crec que és interessant d'emmarcar-ho. Quan nosaltres vam començar, hi ha unes circumstàncies molt clares que ens diuen que, home, si explorem quines serien les possibilitats de Sitges, lògicament no pot ser un parc industrial, no pot ser un barri biomèdic, volem continuar sent turístics, i conflueixen que revisem un pla general, molt important. Sitges va viure durant 8 anys una crispació enorme sobre com desenvoluparia el seu territori, que diem què hem de fer del turisme, com l'hem de reafirmar, què hem de fer per tindre activitat econòmica i prosperitat amb èxit que estigui adient a lo que som, a la nostra identitat i als nostres valors. Coincideix també que a partir del 1999 l'economia de la creativitat emergeix, la classe creativa emergeix a l'art i la cultura com una de les grans canvis de paradigma d'aquest món i sobretot en el món desenvolupat, però veiem també que en el món en desenvolupament avui dia l'economia de la creativitat comença a donar uns fruits molt importants. També coincideix que es fem a l'any Rossinyol. Sabeu que Rossinyol és una de les persones que va donar un canvi a Sitges i l'any 2005, si no recordo malament, creem l'aniversari, l'any Rossinyol. I això ens fa pensar en el Cau Ferrat com una incubadora d'idees dels principis del 20 i finals del 19. Incubadora molt interessant que en aquests moments hi havia altres països que estaven intentant també incubar idees de la creativitat i d'això fer-ne un gran aposta de futur per crear valors afegit, llocs de treball i crear futur, que era molt important. Tot això ho contrastem en diferents etapes amb experts, amb la ciutadania, amb les nostres també incògnites personals, com a polítics, si això era viable. I després de 6 anys i diferents etapes, arribem a Qualia. Quan es concentra tota una sèrie, jo diria, d'elements que fan possible que hi hagi una garantia de que no anem desencaminats. Sitges està situat estratègicament, té una situació geoestratègica extraordinària. Això ho marquen els experts, no ho dic jo. Estem al costat de la Gran Barcelona, una Barcelona ciutat creativa en aquests moments. Tenim una connectivitat al món enorme, estem al costat de l'aeroport, del port, i estem en un eix que es descobreix per part de diferents experts, Fundació Metrópoli i altres universitats del territori, que el que diuen és que entre Lisboa i Milà i el món, diríem, mediterrani oriental, no hi ha en aquest moment cap tipus d'activitat de creativitat emergent i que seria molt interessant que així com, no sé si veiem aquí el mapa aquest, així com a altres llocs, aquest és un índex de Silicon Valley, que treballa les patents, treballa el capital per les idees i treballa, després hi ha un altre índex dels Premis Nobel, també, on estan situats els Premis Nobel, les universitats més referents. Hi ha diversos índexs que donaven aquest forat que tenim aquí magnífic, que fa 2.000 anys era el lloc de les idees i del pensament, precisament ho era, i va generar tota una economia que podia ser possible. Dit això, podia ser possible Sitges? Pues sí, no només per la seva situació geoestratègica, sinó perquè Sitges és un poble tolerant, té aquestes tres T's famoses del Richard Florida, però a més té una capacitat d'aportar valor en l'art, la cultura, i de captar internacionalitat. Aquí ho veieu, una japonesa que porta uns anys i és la que ens ha fet aquest logo, una japonesa, no? En el sentit de que capacitat de poder interactuar globalment, internacionalment, i té una marca que ja està reconeguda, que no hem d'inventar el nom de Sitges. El Sitges és un nom reconegut amb un gran valor afegit al seu costat. Però això no vol dir que aquesta marca en el temps també pugui tindre problemes de competitivitat, que era una de les claus. Com podem fer més competitiu en el segle XXI a Sitges? I a més, com podem que aquesta activitat complementi a l'activitat primària important de Sitges, que és el turisme. Sitges fa turisme cultural, turisme gastronòmic, turisme de sol i platja, turisme de congressos. Està especialitzada en més de 125 anys. I no podíem pensar que només el turisme seria la nostra solució al futur, ni tampoc podíem pensar de posar una cosa que carregués el turisme o que les dues coses no es complementessin. I per últim, era molt important pensar que els valors i la personalitat de Sitges tenia que anar acompanyat d'aquesta economia. No la podíem, la nostra identitat està per sobre de qualsevol tipus d'activitat que la pugui destruir. Però la gràcia és que la nostra identitat està basada en la creativitat, en la cultura, en la tolerància, en tots aquests valors que en aquest moment tenim aquí. Què vam pensar? Comencem a fer un discurs, comencem a fer un projecte, comencem a posar en marxa aquesta realitat. I en aquest viatge hem anat conegut persones, com Antoni Abad, d'acord? Que ens hem entès en el projecte, ens hem entès en les idees i a més ha portat projecte, concreció com aquesta proposta d'aquest Institut d'Arts, que a més ve acompanyat de l'estimable amic ja de Sitges, que és el Giles, que ve de Liverpool directament a implantar aquesta activitat. Sense deixar, lògicament, aquestes etapes que hem viscut. I aquest és un exemple clar d'aquest tipus d'una etapa. Estem en un centre de disseny que l'any 93 es va inaugurar per implantar també un clúster, en aquell moment es deia així, un parc de disseny sobre l'automòbil. Només es va fer aquest edifici, va estar aquí durant molts anys una sèrie d'empreses i se'n van anar, perquè no hi havia interacció ni transferència de coneixement entre creatius, entre altres empreses i entre formació. I aquest edifici ens el vam quedar a l'Ajuntament de Sitges perquè fos el primer exemple de que aquest edifici, que va ser espai de creativitat i de disseny, doncs comencés a incubar aquestes idees. Precisament, una de les concrecions serà que en aquest edifici, a partir del gener, hi haurà el primer viver d'empreses creatives ja instal·lat per a gent jove que vulgui tirar endavant, o no tan jove, però que vulgui tirar endavant un projecte creatiu i que li surti com a projecte ja de negoci. Si vols passar, té quatre grans eixos. Aquest projecte té Sitges Vila de Festivals, que es concentra, sabeu que som una ciutat, un poble que ens agrada fer activitats, vivim de les activitats, ens agrada que la gent vingui perquè ens doni diners, però a la vegada perquè vivim i convivim amb ells molt bé, però, i tenim un festival com el del Cine Gagava, que ja està molt consolidat, però creiem que necessitem consolidar més esdeveniments si volem fer aquest tipus de projecte. Aquest projecte generarà molts esdeveniments i hem de donar un espai escènic singular, important, que ara no existeix i que està dintre la proposta important. Un espai escènic que està, jo crec, dissenyat per les persones en aquest moment amb més capacitat, no només internacional, sinó de la casa nostra, i que està contrastat i s'està contrastant amb persones del món de l'activitat creativa. I, a més, la idea és una estratègia de que tot el campus que ara es presentarem generarà una activitat que, si no té aquest espai, començarem a patir molt. O sigui, es complementarà l'espai amb el campus. L'espai de la Mediterrània és allà on va néixer la idea. Jo tinc el despatx allà i, lògicament, jo crec que alguna cosa s'impregna d'això. No? Jo tinc el despatx precisament allà on realment Sitges va néixer, on va néixer la idea, on algun dia aquells artistes que van vindre per aquí es van enamorar d'aquest poble i van pensar que era molt important posar una casa-taller, una casa-estudi per fer coses, disfrutar i divertir-se. No? I d'aquí surt la idea dels cauferrats del segle XXI, que ara ho veureu. L'espai de la Mediterrània hi ha coses concretes. Aviat inaugurarem un museu d'Espera Stanfli, un museu d'art modern. Hem posat la casa Bacardí. Hem remodelat tot el Miramar com un centre d'exposicions de caràcter internacional. Estem remodelant els museus. Estem fent, a dintre d'aquest espai, que és on neix, diríem, tota la idea, una gran remodelació i, jo diria, activació d'això. Ja ho veieu aquí, tota una sèrie. I ara estem treballant amb una aposta que és el Centre d'Interpretació del Modernisme. Creiem que el modernisme i nosaltres tenim una història magnífica, i el noucentisme també, però sobretot el noucentisme és creació pura i creació i vitalitat, que és el que volem en aquest projecte. No podem obviar que és un projecte que volem que impregni el nostre ciutat, que impregni el nostre territori. Aquí no estem fent cap parc de res, aquí no estem fent una sola universitat, aquí estem fent que, com veieu, els Qualia, aquesta xarxa d'emocions, estigui a tots Sitges. Som suficientment petits com perquè tot això s'impregni i el campus estigui al mig, ara ho veureu, però en realitat l'espai, nosaltres el que volem també és que els nostres fills, que no vulguin ser universitaris, o les nostres gent gran, pugui tindre les seves escoles municipals lligades a aquest projecte. Tenim una escola de música municipal que fa 3 anys o 4 que l'hem posat en marxa i nosaltres li anomenem el Liceu. Volem que del Mediterrani neixi la vitalitat de l'art i de la creativitat, passi per les nostres escoles públiques municipals i s'impregni de la universitat, dels campus, del negoci, per acabar amb els esdeveniments, l'activitat, amb els Sitges Vila de Festivals. Passem al campus Qualia, que és realment aquí, a més, per això està el Toni Abad i el Jairs. Quan vam començar aquest projecte, una de les coses que volíem que interactués la formació, l'educació de l'art i la cultura, amb la tecnologia, amb les empreses i amb Sitges. Per això ja és, primer, és un projecte tot amb sòl públic, tot. És un projecte que gestionarem amb una societat o una cooperació mixta público-privada. Però no només público-privada, sinó que la gestionarem els propis artistes i creatius. I és un espai situat al campus, al mig de la ciutat de Sitges, perquè volem que els seus estudiants, els seus treballadors, o fins i tot els seus investigadors, vagin pels carrers de Sitges, es trobin per Sitges, interactuïn amb el nostre poble i facin de Sitges un espai creatiu, una ciutat veritablement creativa, no una ciutat de museus, no una ciutat extraordinària de monuments, sinó una ciutat vital d'art, de joves, artistes, creatius i tecnologia digital. També heu de pensar una cosa, Una estratègia del nostre territori era fer reinventar l'urbanisme. Què vol dir això? Ja el 2004 nosaltres la preocupació pel nostre territori a Sitges sempre ha estat molt gran. Alguna vegada hem tingut problemes i tot amb això. A l'urbanisme, i no perquè la crisi no sabíem ni que venia, creiem que no anava pel bon camí, que es tenia que reinventar la forma de fer urbanisme al territori, ser més intel·ligents, ser més sostenibles, però de veritat, fer una aposta clara d'un concepte mixte de viure, treballar i estudiar i investigar, i vam encarregar precisament a una fundació el seu treball, que són universitats, i aquest és el resultat. Passa un moment. El resultat és un parc, el campus és un parc públic, en el que hi ha un saló del Mediterrani, hi ha una sèrie d'edificis, que anirem veient quin és cada edifici, i cada edifici té una funció que interactua amb l'altra per aconseguir que tot funcioni aquest cercle meravellós de la creativitat, que no és només pensar una idea, sinó que aquesta realitat sigui real i que sigui un negoci. Perquè si no, al final, les idees, com la que està plantejant avui, si no té a darrere un estudi econòmic i una viabilitat econòmica, pues, les idees són meravelloses, però tenen la seva limitació. Ara podem passar. Comencem pels cauferrats. Aquests són els nostres cauferrats del segle XXI. Són espais d'incubació de les idees. Són espais on el que la vida del creatiu ha d'estar amb el confort necessari, amb allò que necessita l'art i la cultura perquè generi idees. Vale? I això són uns cubs, a més es diuen cubs d'innovació creativa, són cubs, és aquest cub que no sé si heu vist, aquest cub de colors, val? On allà es farà aquesta incubació, i són uns espais molt polivalents, molt oberts, en el sentit de que es transfereixi el coneixement, les idees, i tot funciona. Val? Hi haurà set cubs d'aquests, que a més són uns cubs que estan previstos que tinguin les seves pantalles LEDs i allò que les idees es puguin ensenyar o es puguin interactuar amb el propi parc. Seguim. Això té els edificis zero. Els edificis zero són aquesta idea, quan realment aquesta idea té un valor que pot ser possible ja començar a accelerar com un projecte real, en aquests edificis que interactuarien ja l'empresa, interactuaria ja la formació, en teoria, les pròpies universitats, allà és quan realment podríem veure aquests projectes accelerar-los. Fas una idea, l'acceleres, la comences a provar, és un laboratori, diguem, d'aquest, d'això, i la concretes en un projecte. I per últim, aquestes arquitectures on els creatius, les empreses i els estudiants poguessin conviure, viure i treballar, lògicament, si hem de ser un referent d'un urbanisme diferent i en el segle XXI sostenible, tot energia, tot zero. Edificis que es munten i es desmunten i no deixen cap residu. Edificis que tota la seva energia, totes les seves necessitats d'autosuficiència energètica, doncs, siguin el màxim possible zero i que no hi hagi cap cost energètic ni mediambiental i siguin un exemple climàtic d'un urbanisme o una arquitectura diferent. I per últim, els edificis MAT, que són aquests edificis que en aquest espai s'exposaria, hi haurien galeries, hi haurien diferents tipus tendes, que també penseu que si s'implanta, que segur que serà així aquest institut, home, les guitarres elèctriques o les guitarres espanyoles, doncs, lògicament es compren. I tot això significa una interacció d'un nou comerç, que Sitges en aquest moment no existeix, i molt important d'una activitat econòmica, que doncs, una corda de guitarra, algú l'haurà de vendre al costat de tots aquests joves, aquests artistes, o fins i tot dels treballadors que hi hagin aquí. No? Tot aquest campus ho tindria lògica sense un gran espai d'arts escèniques. No és un auditori, és un espai d'arts escèniques i visuals, polivalent, amb capacitat per poder fer quasi tot, tecnològicament molt avançat, i que doni resposta no només a el que generarà el propi campus, sinó resposta a les activitats que Sitges fa constantment, que sabeu que nosaltres els espais, no tenim un espai públic d'aquestes magnituds, tenim un espai com aquest, que ara és públic, però d'aquestes magnituds necessàries i indispensables no el tenim. Aquí en aquest moment és l'espai del Viver d'Empreses Creatives i la seu de l'oficina que ja està en funcionament per posar en marxa el projecte que es diu Oficina de l'Economia Creativa i que ja comença, fa ja més de 4 o 5 mesos, aquí tenim les persones que el composen, doncs ja estan treballant amb el projecte. Bueno, i ara anem no sé si em toca a mi acabar-ho d'explicar o ja realment li toca. Clar, tot això sense un motor com el que anem a presentar ara, que és la Barcelona Institute Performing Arts, doncs té les seves dificultats, no vol dir que no sigui possible. Al contrari, jo crec que és un projecte que estem parlant, un projecte de 10 o 15 anys, que es anirà evolucionant, que anirem veient quina és la seva maduració final. Però sí que hi ha una realitat, i aquesta realitat avui aquí està representada per inversors i representada per els, diríem, professionals del món de l'art i de la cultura de Liverpool, com el Giles, vale? Tenim la sort de tindre ara músics per aquí de Liverpool, i ja els he vist, també els tenim per aquí. Lògicament, aquesta realitat és un motor molt important per la credibilitat no només del projecte, sinó de moltes altres institucions, empreses, que estan pendents d'aquesta aposta que hi ha aquí, per interactuar amb aquesta, diríem, la universitat.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
10 i 50 minuts, l'alcalde Jordi Baixet, el passat dijous, en l'acte de presentació d'aquest projecte Qualia, i dins aquest projecte Qualia, el Campus Qualia. I dins aquest Campus Qualia, la Barcelona
Institute of Performing Arts.
I després, aquests cubs de creació, aquests edificis zero i aquests edificis mat. Més tot allò que us dèiem, més un auditori, més l'ús del primer petxà com un espai per a la concepció del que és l'oferta lúdica en el futur, en fi, un munt de coses que formen part d'aquest, com els dèiem, concepte, projecte, Qualia.
De moment, el que està més lligat de tot seria aquest Barcelona Institute of Performing Arts i el grup Montcau, que és un grup educatiu fundat l'any 1965, que és el que ha apostat per aquesta ubicació. De fet, quan fa uns quants mesos es deia que hi havia doncs, un grup inversor interessat en Sitges i en d'altres, que estaven buscant alguna ubicació per l'escola que havia de ser el clon de l'escola de Liverpool, fundada, com dèiem, per Paul McCartney, doncs de fet es tractava del grup Montcau i del senyor Antoni Abad. El senyor Antoni Abad va explicar que la importància d'aquest projecte és la internacionalització. Liverpool és un referent mundial en les arts escèniques, fan llicenciatures, fan màsters, i s'ha de situar aquest projecte, per tant, a nivell mundial. Va explicar el senyor Abad que el grup Montcau està molt madur en la recerca d'inversors. De moment, ells posen una part de la inversió, però evident, han de buscar socis, allò que en diuen partners, per acabar d'aconseguir aquests 20 milions d'euros en els quals s'ha xifrat el cost total d'aquest projecte. Va explicar també per què Sitges, el senyor Abad, perquè és un municipi, va dir, amb full de ruta, amb un alcalde que lidera i on es vol crear una economia, un microclima d'innovació. I va reconèixer que hem estat festejant al llarg dels darrers mesos entre el grup Montcau i l'Ajuntament per tal d'establir la confiança necessària per tirar endavant d'un projecte com aquest. Una economia d'intangibles, va dir el senyor Antoni Bat també, que pretén estimular l'emprenedoria i va revelar que algunes universitats americanes ja s'han posat en contacte amb el grup directiu d'aquesta futura universitat per tal de mirar d'establir algun acord de desenvolupar estudis de cinematografia en aquesta instal·lació. Com a prova, va dir el senyor Abad, de l'interès que suscita un projecte d'aquesta mena. Un projecte que, com comentàvem, té la seva intenció no de formar gent només d'aquí, sinó que gent d'altres llocs, fins i tot d'altres països, pugui venir aquí a estudiar, perquè de fet és el mateix que els hi passa a Liverpool. Escoltem Antoni Abad.
Començaré per explicar que el grup Moncau ens dediquem a l'ensenyament i als serveis educatius des de l'any 1965. Per tant, a l'any 1965 jo n'era alumne i antic alumne, doncs, en aquests moments de Moncau, i que tradicionalment s'ha dedicat a oferir educació en les etapes de 0 a 18 anys. Dit això, el que em correspon és explicar quin és el nostre projecte, perquè aquest projecte el volem concretar a Sitges. Resulta que un dels elements que ens distingeixen a l'hora de fer oferta educativa és que creiem molt en la importància de la internacionalització i que, per tant, els nostres alumnes, doncs, han de tenir moltes oportunitats, els hi brindem, per poder, doncs, fer estades a fora, per nosaltres també rebre estudiants d'altres països i també participar molt activament en programes europeus amb escoles de llavors de molts altres països. I fruit, precisament, ja entrats en el segle XXI, d'un programa d'intercanvi europeu, vam conèixer, ens va venir la inspiració, a Liverpool. Liverpool té una escola universitària privada que és un referent mundial amb el tema de les arts escèniques. Vam conèixer en el seu president executiu, vam conèixer en l'equip, entre ells en el Giles Auckland-Lewis, i ens va semblar que hi havia una oportunitat perquè en el continent, com diuen els britànics, poguéssim nosaltres fer una universitat que es dediqués en el tema de les arts escèniques. Què vol dir arts escèniques? Doncs, per una banda, el que seria més artístic, que això vol dir interpretació, vol dir música, vol dir dansa, però també, i molt important, és la tecnologia dels events, la tecnologia del món escènic. I això aplica des dels temes d'il·luminació fins a temes de so, fins a temes de direcció, perquè al final qualsevol interpretació artística, qualsevol performance, és una combinació d'unes persones artistes amb un entorn cada vegada també més tecnològic i més complex. I això a nivell universitari. Per tant, com a grup Moncau, fem un pas cap a un àmbit que és nou, que és oferir llicenciatures, que és oferir màsters, que és oferir postgraus en aquests àmbits. Aquest és un projecte que neix per Catalunya, sí, però, que neix per Espanya, sí, però, perquè neix pel món. Això només té sentit si des del primer moment situem el Barcelona Institute of Performing Arts, que és el nom que té el nostre projecte, el situem a nivell mundial. I el situem perquè tenim els recursos, tenim l'ambició, tenim les persones, tenim l'experiència que ens aporten aquests entorns de persones i el nostre director, perquè hi hagi expectació i expectatives de que a Catalunya i a Sitges neix un projecte universitari important, potent, d'excel·lència. I això és el que estem en aquests moments acabant de capitalitzar, perquè aquest és un projecte, doncs, molt important que ens depassa, però a més una altra cosa, res millor que anar molt ben acompanyats a l'hora d'acabar de tenir, doncs, socis i inversors. I en aquest procés ja estem molt, molt, molt madurs. A partir d'aquí, i per què Sitges? Perquè dius, realment Catalunya té una tradició artística i de creativitat, Barcelona és un referent, però a Sitges, i com a empresaris hem de dir, hem trobat un municipi amb full de ruta, un municipi amb un alcalde que lidera i un municipi on se'ns diu volem crear un microclima amb creativitat, amb innovació, amb educació. I és clar, això ens arriba i ens és molt atractiu. Abans es parlava d'enamorament, de festeig, doncs hem festejat amb l'alcalde i amb el seu equip perquè havíem d'alguna manera de confirmar que aquests missatges eren absolutament volguts, creguts i de que hi havia aquestes possibilitats. Per tant, realment tot aquest espai i tota aquesta idea de Qualia conformen un microclima perquè puguem atraure talent d'arreu del món. I després el Giles els explicarà perquè, en definitiva, estem parlant d'una universitat que portarà a una economia d'intangibles, a una economia d'emocions, però sobretot el que els vull dir és que el que estarem és capacitant persones, nois i noies, perquè siguin, a més, persones amb recorregut professional i que es guanyin bé la vida. I sobretot, molt important, estimular l'emprenedoria. Les activitats al voltant del món artístic són negoci. Són negoci a tot el món. I, per tant, aquest és una oportunitat que ho volem oferir per tot el jovent del nostre entorn, però també, com els deia, de tot el món. I dit això, doncs els acabaré explicant que, a més, precisament perquè ho estem començant a explicar arreu, hi ha alguna universitat nord-americana que està pensant en temes de cinematografia també i fer-ho a dins del nostre Barcelona Institute of Performing Arts i, lògicament, i això sí que ja està més que concretat, també s'oferiran ensenyaments en temes de disseny. Al final hi ha escenaris, al final hi ha vestuaris, hi ha molts elements que porten també cap a carreres de disseny.
Les 11 i un minut, han escoltat el senyor Toni Abad, el president del grup educatiu Montcau, les persones que en el seu dia van venir aquí a Sitges en representació de l'escola mare de Liverpool, d'aquest Liverpool Institute for Performing Arts. Ens costarà al final de la LIPA, vaja, i la
LIPA.
De la... No, VIP és la delegació de la LIPA.
Sí. Okay. Perdó.
No, és que tenim avui un dia entre acrònims i conceptes intangibles, complicada l'assumpte. Els dèiem, però, que en el marc de tot plegat hi ha previst, almenys en aquests 10 anys que venen, i aquesta és una de les xifres més ambicioses que s'han posat sobre la taula, la creació de 2.200 llocs de treball directes, no només, òbviament, per l'Escola d'Arts Escèniques, sinó per tot el moviment que generarà aquest campus Qualia i aquest projecte Qualia en general. Per on seguim, Joan?
Doncs seguim pel senyor Giles Auckland-Lewis, que havia estat director de l'escola a Liverpool i ara serà el director de l'escola a Barcelona. De fet, Barcelona Institute, a Sitges, està instal·lat ja des de, com comentàvem abans, fa uns mesos, tirant endavant aquest projecte, un projecte educatiu que anirà lligat amb la construcció de l'equipament, però mentre l'equipament no es construeixi, com havíem comentat abans, ja hi ha el compromís que a partir del mes de setembre de l'any que ve començarien les classes, doncs, aprofitant les instal·lacions de l'actual centre de disseny. Giles Auckland-Lewis, que en aquests mesos encara no ha perfeccionat excessivament el coneixement idiomàtic, per tant, va fer la seva intervenció en anglès traduït per la responsable de comunicació de la instal·lació, de la futura VIPA. Va explicar el senyor Auckland-Lewis que està molt content per les ganes que ha trobat a Sitges i pel suport en el desenvolupament d'aquest projecte. Va explicar que la LIPA es va fundar fa 15 anys a Liverpool, impulsada per Paul McCartney, i que es tractarà d'un edifici molt important que es fonamenta en uns determinats valors, uns valors, això sí, molt anglosaxons, com a mínim d'entrada. Vol ser local i global, vol fomentar l'emprenedoria, la creativitat, el pensament conceptual més les habilitats tècniques, i vol que es treballi de manera interdisciplinar i que s'arribi a l'excel·lència, doncs, en tot allò que es desenvolupi. Escoltem, per tant, les consideracions de Gil Auckland-Lewis.
To give you a little bit of my background, I've come here from Liverpool Institute for Performing Arts in Liverpool, strangely, which was founded some 15 years ago by Paul McCartney. I had a wonderful job here. Sorry, a wonderful job there. I have a wonderful job now here now. But I came here because of the vision of this project.
Bé, els explicaré que jo vinc del Liverpool Institute of Performing Arts, a Liverpool, efectivament, que és un institut universitari que va estar fundat fa 15 anys per Sir Paul McCartney. Jo tenia una feina fantàstica allà com a director general i he vingut aquí amb una altra feina fantàstica, mogut per la visió que hi havia al voltant d'aquest projecte.
Well, if I can explain why it's a fantastic job here, we are going to have an outstanding building for the Institute with a whole range of resources which will be genuinely world class. I have looked across the world at other facilities, and I indeed know of and taught in many of those facilities, and when Barcelona Institute is built, it will be one of the world's greatest performing arts training institutions.
Bé, els explicaré per què és una feina tan fantàstica. En primer lloc, tindrem un edifici de primera categoria que contindrà tota una sèrie d'instal·lacions i de recursos. Serà una institució a nivell d'edifici de primer nivell internacional. He estat estudiant altres edificis similars d'escoles i universitats d'arts escèniques arreu del món, i quan estigui acabat aquest edifici serà un dels líders pel que fa a instal·lacions i a recursos.
And to give you some idea of the impact this is going to have within the performing arts economy, within the last 3 days I have received emails from Walt Disney's California Institute of the Arts, from institutes in Hong Kong and from institutes in Australia, asking me whether they can do exchanges. We haven't been built yet.
Per donar-los compte de quin impacte tindrà aquesta institució, en els tres darrers dies s'han posat en contacte amb mi del Walt Disney California Institute of the Arts, d'una institució de Hong Kong també i d'una altra d'Austràlia, per demanar-me com podíem col·laborar amb nosaltres sense que la institució encara hagi començat.
I think Tony has already listed some of the subjects that we were doing, but I think it's worth going through again. That we're doing acting, dance, musical theatre, design, technology, performance on media, performance creation, and we'd be doing that at both a pre-degree, grados and post-grados.
Bé, crec que el senyor Antoni Abad ja els ha llistat una mica el tipus de programes que oferiríem, però crec que és bo que els hi torni a llistar. Oferirem estudis d'interpretació, dansa, teatre musical, música, disseny per espectacles i mitjans de comunicació, tecnologia i producció d'espectacles, gestió d'arts escèniques i mitjans audiovisuals, producció per mitjans audiovisuals i tecnologia i producció pels mitjans. Aquests estudis estaran a nivell tant de nivell de cursos d'accés com a nivell de graus universitaris com de postgraus, màsters i postgraus.
I think, being very simplistic, anyone can build a building and anyone can buy the equipment to go into a building. What makes an institution special is its organizational and philosophical culture. It's its culture that's important. I'd like to spend some time talking about what our core values, our philosophies and our culture is going to be.
Bé, per ser una mica concrets, parlant en general, qualsevol amb diners pot construir un edifici i equipar-lo i oferir ensenyament. El que fa una organització peculiar i singular és la seva organització, la seva cultura i la seva filosofia. I permetin que passi una estona explicant-los quins seran els nostres valors fonamentals, com a valors fonamentals.
Okay. We have, I haven't counted them, 9 or 10 core values. We are going to be a global institution with a local perspective. The performing arts and the media arts work across international, or national and international boundaries. Those of you who are going to the event this evening will see a production which has a cast which is represented, sorry, 9 nations are represented within the cast, and that is typical of the performing arts. So when people are studying within our institution, they will look not just at their local market, of course that is their foundation, but they will look at their regional market, they will look at their own nation, and they will look at the globe. It's a global market.
Bé, tenim uns 9 a 10 valors fonamentals. El primer d'ells és perspectiva local i global. Les arts escèniques funcionen tant a nivell nacional com transcendeixen fronteres regionals o internacionals. Per donar-los un exemple d'això, aquells de vostès que vinguin a l'event que farem aquest vespre veuran un show en què intervenen artistes de 9 nacionalitats diferents, i això és una cosa típica en les arts escèniques. El mercat de les arts escèniques és un mercat internacional i els graduats poden treballar tant a nivell local com nacional, doncs, com internacional.
The performing arts and media arts, yes, there are large organizations, but it's primarily made up of small or micro enterprises or self-employment. In other words, anyone working within the arts has to be a company, has to be an entrepreneur, has to be enterprising. Not as a bolt-on or an add-on, all the activities within our institution will be couched or phrased within the concept of it being an enterprise. It may be a commercial enterprise, or it may be a social enterprise, but an enterprise.
El següent valor és el de l'emprenedoria. Les arts escèniques i els mitjans de comunicació poden treballar a nivell de grans corporacions, grans empreses, però sobretot es treballa a nivell de microempreses o de autoempleo, perdoneu. Per tant, nosaltres concebem totes les activitats artístiques i animem els alumnes a que entenguin aquest concepte emprenedor i empresarial de la seva carrera, i totes les activitats, produccions que es porten a terme en el centre conceben les produccions com petites empreses o productes.
The heart of any institution or any organization is creativity. The arts are not the owner of creativity. You can have creativity in engineering and business and whatever, but creativity is what drives this thing forward. There are many people who believe that you cannot teach creativity.
Bé, el següent valor és la creativitat. La creativitat és una cosa complexa, n'hem estat parlant. Es considera normalment que no es pot ensenyar la creativitat.
The way we've approached it, the way we look at it, is to think that teaching creativity may be difficult, but creating an environment in which creativity can take place can be made. And that is about integration, it is about collaboration, it is about developing a culture of openness and inquiry. And then hopefully they become creative, whether we help them or not.
Bé, la nostra aproximació és que, si bé és difícil ensenyar la creativitat, sí que és possible crear entorns en què aquesta creativitat pugui sorgir. I això es fa a través de treballar de manera interdisciplinar, treballar en equip, i de crear una cultura oberta de ment. I llavors, amb aquest caldo de cultiu, s'espera que pugui sorgir la creativitat.
I'm going to take the next two things together, conceptual thinking and technical production skills, not things that are easy companions.
Bé, i els dos altres valors que els explicaré junts, un és el pensament conceptual i l'altre és les habilitats tècniques, dos conceptes que sovint no es pensa que no poden casar.
In many institutions, they are driven by a deep understanding of the philosophical, cultural, conceptual underpinnings of arts practice. This is wonderful, but useless on its own.
Bé, moltes institucions conceben la creativitat i l'art, les aborden des de tot el pensament i la filosofia cultural i conceptual que hi ha a sota d'aquesta activitat. Això està molt bé, però a nivell pràctic té poc sentit.
And some institutions teach people how to operate things and work things. That on its own is useless.
Altres institucions ensenyen a la gent com fer funcionar coses i com fer coses a nivell pràctic, i això també per si sol no funciona.
And so our particular approach, which we developed through my years in art schools and my years at Lipa, was to develop a program that is integrating both conceptual deep thinking and hard technical skills. So they have the skills to develop an idea and the skills to actually deliver it.
La nostra aproximació serà de conjugar els dos aspectes, perquè des de la meva experiència en escoles d'art, centres d'art i a Liverpool Institute of Performing Arts, he experimentat que és així com funcionen les coses i els alumnes seran capaços tant de dur a terme una obra a nivell pràctic com de conceptualitzar-la.
And my last two points. One is that we're going to be an integrated institution with all the arts working together, because that is how the arts work.
I els dos punts darrers, un punt és el de treballar de manera interdisciplinar, perquè és com funciona les arts de l'espectacle.
And the final point is to do with excellence and integrity.
I el darrer punt té a veure amb l'excel·lència i la integritat.
Which both Tony and I feel very strongly about, that should be at the heart of the institution.
Conceptes que tant el senyor Antoni Abad com jo creiem fermament que han d'estar en el cor de la filosofia de la institució.
Excellence is not an outcome. Excellence is a process.
L'excel·lència no és un resultat, sinó que és un procés.
Excellence is a culture.
És una cultura.
It's a way of thinking.
Una manera de pensar.
And we can only do that if we have a clear philosophical direction for the institution, and this is why we spent so long developing our core values of the institution.
I l'excel·lència s'hi arriba a través d'una clara visió, i per això és que hem passat tant de temps conceptualitzant els aspectes filosòfics que sustenten la direcció de l'institut.
We are teaching our people, our students, helping our students to learn, rather, how to be creative, entrepreneurial, and make money. But they've got to do that with integrity, and that's something, again, that's very important to us. We're not telling them what their values are, we are ensuring that they have clear values of their own to develop.
Nosaltres ensenyarem als nostres alumnes, evidentment, a ser creatius, a ser emprenedors i a fer diners. Però els ensenyarem a fer-ho des d'uns valors. No els direm quins valors han de ser, però sí que ens assegurarem que tinguin uns valors clars per treballar en una direcció.
Onze i 16 minuts del matí, com ho porten això? Vinga, una mica més, perquè encara hi ha alguna reflexió més a l'entorn de el projecte Qualia i el campus Qualia i la presència Sitges de l'Hores d'Ara, VIPA, segurament amb un nom futur diferent del que va ser presentada. Han escoltat Gilles Auckland, el que en el seu dia va ser director de Liverpool Institute for Performing Arts, i ara és el responsable de la VIPA, del Barcelona Institute of Performing Arts. Ell també va parlar en aquesta roda de premsa llarga de presentació de tot el que significa un projecte Qualia Sitges i aquest campus Qualia. Queda, però, encara les paraules de la regidora Carmen Prat.
Carmen Prat, que és la que desgranava els números, que finalment són les que han de substentar tot el discurs que hem sentit fins ara. Va explicar per Carmen Prat que es tracta d'un projecte singular per la confluència entre la creativitat i l'economia. A més, un projecte al sud de Barcelona únic per la seva ubicació geogràfica, un projecte públic, ja que es basa en una concessió administrativa per 50 anys, és a dir, els terrenys en els quals s'ubicarà aquesta Universitat de les Arts no són cedits al particular, sinó que són donats en una concessió administrativa de 50 anys. Es crearà una societat mixta que buscarà inversors i operadors per poder desenvolupar la resta de projectes, aquest i la resta de projectes que implica Qualy. En total, la inversió està calculada en 150 milions d'euros, un 150 milions d'euros dels quals 40 ja estan en gestió, perquè s'ha inclòs com a quantitats d'inversió de la totalitat del projecte Qualia el que es va invertir en el seu dia en la compra del centre de disseny, els diners de la reforma dels museus, els 20 milions de la VIP, és a dir, els projectes de la reforma dels museus són uns 10 milions d'euros concertats, per altra banda, 20 més de la VIP, en el seu dia el centre de disseny no sé si eren 6 milions aproximadament, tot plegat, en total són uns 40 milions d'euros d'aquest projecte que ja s'estarien gestionant actualment. Clar, fins a 150 encara ens en queden uns quants. Va revelar també Carmen Prat que estan molt avançades i que està autoritzada a fer públic, estan molt avançades ja les negociacions amb la Universitat Oberta de Catalunya. De fet, primer vam entendre una cosa, després resulta que és més que aquella cosa que vàrem entendre. No és que es faci a Sitges un centre de suport de la Universitat Oberta de Catalunya, sinó que sembla ser, si tot es confirma, que la seu central de la Universitat Oberta de Catalunya s'ubicaria a Sitges, dintre d'aquest campus Qualia, i per tant en el moment que això es fes públic ja serien dos, a part de la VIPA seria un altre aspecte rellevant.
Això ho va dir Carmen Prat?
No, Carmen Prat l'únic que va dir és que les negociacions amb la UOC estan molt avançades. I com no es poden dir més coses que les universitats, això, el que passa és que després ens hem assabentat d'alguna cosa més del que va dir Carmen Prat. El que passa és que tampoc podem revelar res més perquè tampoc tenim ni coneixement ni papers per poder dir res més, però sembla ser que la cosa seria més que un centre de suport en el campus. Tot plegat es redueix a números. Fins al 2020, i és allò que també crida molt l'atenció el que es va dir en aquesta roda de premsa, la creació de fins a 2.200 llocs de treball al 2020. Un impacte anual pel que fa als estudiants de 15,6 milions d'euros en l'economia de Sitges. La construcció d'entre 450 i 1.100 habitatges que han de donar suport a totes les infraestructures i totes les instal·lacions que van al voltant d'aquest campus Qualia. Un impacte anual del consum en els llocs de treball de 17 milions d'euros, el que significaria un increment, segons va dir Carmen Prat, d'un 15 a un 20% de les despeses en consum que es fan habitualment a Sitges, i un creixement de 2.400 de les pernoctacions anuals. Sempre aquests números partint, va dir Carmen Prat, d'una base austera, és a dir, de la situació actual de crisi, i que per tant, quan s'ha sortit de la crisi, aquestes xifres es podrien veure incrementades. Això, aquest estudi s'ha fet a partir de l'estudi inicial de la Fundació Metròpoli, d'aquest master plan que va fer la Fundació Metròpoli, que es concreta en el llibret al que has fet referència abans. Per tant, reflexions inicials, l'anunci de la UOC i després les xifres. Carmen Prat.
Quería resaltar en primer lugar la singularidad del proyecto desde varios puntos de vista, como ya se han visto, desde el modelo territorial, como ha explicado nuestro alcalde, modelo de ciudad, y también desde el punto de vista pedagógico y de formación, como ha explicado el Grupo Moncau y Giles. Pero también creo y quiero resaltar, porque lo creo firmemente, es en la singularidad como proyecto económico, como proyecto de generación de riqueza en un municipio como Sitges. Es singular, primero, porque no hay otro igual, yo creo, que en el país, en Cataluña, pero sobre todo también porque todos aquellos proyectos que han nacido para generar economía han sido tratados desde un punto de vista basándose en las tecnologías, en la biomédica, etcétera, pero en la confluencia de economía, creatividad, arte, modelo de territorio sostenible, hay muy pocos, y esto creo que merece la pena resaltarlo. También decir que todos estos modelos que nuestro país ha desarrollado siempre han sido de Barcelona hacia el norte, de Barcelona hacia el sur, hacia Tarragona, hacia Tortosa. Saliendo de Barcelona hacia el sur, es el primer proyecto que se puede presentar como lo estamos presentando hoy. Mencionar también, porque creo que hay que resaltarlo, que desde el punto de vista económico se ha ido trabajando desde el inicio del 2004. Paralelamente al modelo territorial, al desarrollo del nuevo urbanismo de Sitges, salió el nuevo modelo económico. Hoy sería impensable presentar esto si no hubiera estado todo recogido en el plan general. La diversificación de la economía ha sido un objetivo que hemos tenido este equipo de gobierno desde el momento que tuvimos esas responsabilidades. Y creímos que esta diversificación para que Sitges fuera un modelo económico competitivo tenía que hacerse siempre de una forma complementaria a la economía nuestra. El PIB de Sitges se basa el 80% en turismo. Todo aquello que generáramos nuevo tenía que potenciar, aumentar y apoyar al sector económico de este municipio. También, como ha mencionado nuestro alcalde, tenía que partir de nuestras raíces, cultura, arte. Por todo ello, se fue trabajando paralelamente a los diferentes aspectos. Desde el punto de vista cultural y artístico, ya mi compañero lo trabajará después. En todo momento, a la par que se gestionaba el proyecto y se trabajaba, cruzábamos territorio, arte, cultura, con conceptos de productividad, formación, competitividad, diversificación de la economía, ocupación, y fruto de todo esto es el proyecto que hoy presentamos. Y ahora sí que me gustaría dar unas pinceladas, porque lo tenéis muy detallado en la carpeta Qualia y se irá trabajando y presentando posteriormente, pero sí que dar unas pinceladas del impacto económico que puede tener en el municipio, de una forma rápida para no extendernos mucho. Gestión y financiación. Nuestro primer paso fue de una filosofía de lo público. Esto también nos ha regido en el trabajo durante todos estos años. Para nosotros el proyecto era público, tenía que salir de la parte pública, y sí trabajado desde el primer momento con una complicidad público-privada, que es la que hemos creído, y fruto de ello es la Universidad de la VIPA, que nosotros denominamos cariñosamente. Aparte de los contactos público-privados, sí que teníamos claro que el proyecto era público. Para eso, todo el proyecto se desarrolla en suelo público. Y también teníamos claro que los primeros pasos tenían que ser desde la parte pública. El modelo que elegimos fue el modelo que ya hemos firmado con el Grupo Moncau, que es una concesión administrativa de nuestro suelo público a 50 años. Cuando fuimos desarrollando todo el proyecto y se añadió el Campus Qualia, toda la parte del Master Plan que hemos mencionado, que supone entre todo el proyecto unos 100.000 metros cuadrados, vimos que trabajarlo individualmente y por concesiones administrativas iba a ser muy complejo. Punto número uno. Dos, si se trabajaba aisladamente y por grupos público-privados separados y diferenciados, podíamos generar que se perdiera la filosofía del proyecto, el concepto de ciudad y el concepto territorial. Entonces, preparamos y trabajamos, porque ya se ha iniciado dentro del trabajo que está desarrollando la oficina que hemos creado, que ya la hemos mencionado anteriormente, el intentar una gestión de sociedad mixta, parte pública y parte privada, en una misma sociedad que gestionara y buscara inversores y operadores, y que yo luego partiera de una gestión conjunta durante todo el periodo de las concesiones, para que desde el punto de vista de concepto y de territorio no se perdieran los objetivos iniciales. Como veis allí hay sociedad mixta, inversores, operadores, concesión administrativa del suelo público a 50 años. Eso quiere decir que la inversión es en suelo público y que cuando acabe el modelo de gestión continúa siendo público. O sea, el ayuntamiento, el municipio de Sitges, los ciudadanos de Sitges revertirá todo en ellos. Seguidamente veréis en estas dos anotaciones la inversión. La inversión global supone unos 150 millones de euros. Estamos hablando de inversión del suelo, urbanización, edificios, construcción, unos 150 millones de euros. De ellos, 40 millones de euros ya se están gestionando. La primera fue la compra del centro donde estamos hoy, del centro de diseño. Posteriormente ha sido su remodelación. En este momento se está invirtiendo 1 millón de euros más para poner en marcha el centro de empresas creativas, el vivero de empresas creativas. También está dentro de estos 40 millones la reforma de nuestros museos, que ya se han adjudicado, se está trabajando y está ya esa inversión en marcha, y la inversión que más o menos prevé la universidad, que puede rondar entre los 17 y 20 millones de euros. Está formalizando ahora. En este momento podemos ver que hay realidades que son 40 millones de euros que ya o se han llevado a cabo la inversión o está a punto de comenzar. Sectores objetivos que va desde el punto de vista de inversión u operador. Educación, ya hemos visto, universidades, centros docentes, tenemos aquí una prueba de ello. Podemos avanzar que estamos en fases de negociaciones muy, muy adelantadas con una universidad pública, con la UOC. Nos ha comentado que podríamos comunicarlo. En este momento estamos trabajando con ellos. Nuestra ilusión sería que al lado de una universidad privada de primer orden hubiera una universidad pública también de primer orden, sobre todo en los ámbitos de la innovación. Mundo artístico, mundo cultural, industrias culturales, diseño, tecnología e innovación y laboratorio de ciudades. Sabéis que esta es una apuesta también muy de este equipo de gobierno. Siempre hemos trabajado y uno de los objetivos cuando hicimos la inversión en el centro de diseño fue que fuera un referente en el desarrollo de ciudades, en el diseño de ciudades y en la gestión de las ciudades. Unos pequeños datos cuantitativos, aunque repito, los tenéis todos en la carpeta Qualia. Los datos están basados en un aumento progresivo en toda la duración del proyecto, que para que estén los 100.000 metros operativos del todo, funcionando, construidos y tal, el periodo de actuación del proyecto Qualia, no de gestión, sino de actuación, es de 10 años. Los datos cuantitativos que estimamos son unos 2.200 puestos de trabajo alrededor de los 10 años durante ese periodo. Más de 15 millones de euros de impacto directo anual económico de los estudiantes. Este sería el impacto que se conseguiría en el último año. Indudablemente empieza conforme dos o tres años que se ponga en marcha la universidad y comienza y acaba en 15,6 millones en el 2022. Una demanda de vivienda entre 450 y 1.100, tanto para estudiantes como para sector económico nuevo que venga, o bien porque ponga su empresa, bien porque venga a uno de estos 2.200 puestos de trabajo. Estos nuevos puestos de trabajo generarán un aumento del consumo que rondará los 17 millones de euros en el último año. Para esto, referente al consumo per cápita o consumo municipal que tenemos en estos momentos, representaría entre un 15 o un 20, entre un 15 y un 20% más de los ratios de consumo que tiene en este momento el Ayuntamiento de Sitges, o municipio de Sitges, perdón, y más de 240.000 pernoctaciones derivadas directa e indirectamente de las universidades y de todo el master plan del Campus Qualia. Estos datos se han estado trabajando tanto por Fundación Metropoli, que ha sido la que ha desarrollado el master plan, como una consultora económica especializada en este tipo de temas. Se han hecho estudios de gravitación comercial y se han comparado con anuarios económicos de la Caixa y con el área de finanzas y economía de la Generalitat de Cataluña. Es un trabajo muy, muy austero, porque además también es muy realista. Estamos hablando partiendo de bases de momentos económicos como el actual. Quiere decir que en el momento que haya un resurgir de la economía, estos datos serán superiores a los que ahora estamos comentando. Hablamos de datos cualitativos que para nosotros desde el punto de vista de equipo de gobierno representan un aspecto muy importante, que es la generación de puestos de trabajo, formación y ocupación, pero sobre todo con una atracción de talento, y estamos hablando de puestos de trabajo de un nivel cualificado, porque esto también nos lleva a hablar de unas determinadas consumos y rentas per cápita superiores. Estamos hablando, repito, porque es muy importante, la atracción de talento a Sitges, la mejora de la calidad de vida por este impacto económico que mencionábamos antes, el diseño y construcción ecológico y sostenible. Si veis el master plan, el libro que os acompaña, el dossier Qualia, veréis la tipología que estamos hablando de construcción. Eso también aumenta la calidad de vida, repito, de todos Sitges. El impacto global en la marca, aquí lo unimos con la preocupación nuestra de complementar y de potenciar todo el sector turístico y la marca de municipio. Habría un impacto a nivel mundial por todo lo que ya se ha expuesto, muy importante. Y finalizaríamos con el origen de todo, la diversificación de la economía y hacer sostenible desde el punto de vista económico el Sitges del futuro.
La presidenta de l'Àrea de Promoció Econòmica i Projectes Estratègics, Carmen Prat, fent valer aquestes xifres de la Fundació Metròpoli, l'estudi que ha fet la Fundació Metròpoli i també comparant-lo o amb l'incorporació d'altres estudis econòmics, com almenys o així ho ha dit, posant els peus a terra de cara al desenvolupament d'aquest projecte en els futurs 10 anys i l'import econòmic i les conseqüències econòmiques que se'n poden derivar pel municipi. Què ens queda, Joan?
Doncs bé, de la roda de premsa del matí no sentirem més talls. Val a dir que també va intervenir Gavi Serrano com a regidor de Cultura, va comentar que un projecte d'aquesta mena dona dimensió internacional a la nostra cultura i que també canviaran les nostres, diguem, la manera de veure Sitges que tenim. De fet, és un projecte molt ambiciós. I per altra banda, també va intervenir Tomo Ida, que és una dissenyadora japonesa que és la que resideix a Sitges i que és la que va crear el nom Qualia. I de fet aquest logotip, que si l'han vist reproduït, és una mena de cub fet amb esferes, amb cercles de colors, uns cercles de colors que en les animacions doncs, van viatjant d'una banda a l'altra, talment com si fossin àtoms. Doncs la dissenyadora va dir que Qualia té unes característiques intangibles d'experiències sensorials i que Sitges els Qualia, aquest concepte que també és el que feia referència al principi perquè en parla el llibre que es va donar als assistents, estan força actius.
Cada dia, al matí, amb nosaltres.
I del matí a la nit, de les paraules a la festa que en el primer Patxà tenia lloc el dijous a la nit per presentar tot aquest projecte Qualia. No hem fet encara un incís, perquè representants de l'oposició o d'altres grups polítics hi eren...
Al matí no.
Al matí no, a la nit, la nit, sí. A la nit, sí. A la nit sí. Més o menys tot l'àmbit, tot el ventall.
Sí,
o...
no hi havia Lluís Mercè... no hi havia un horitzó ni no sabem, jo diria que tampoc hi havia ningú d'Esquerra Republicana.
D'acord.
Però en el cas d'Esquerra Republicana no ho posaria la mà al foc, en el cas de Nou Horitzó sí. Però sí que hi havia representants de Convergència, de Partit Popular, d'Acció per Sitges, sí que els vam veure. També fem un breu incís, encara abans d'arribar a la nit, bé, va haver un petit torn de preguntes després, i bé, l'alcalde va dir una cosa que hi hem comentat, que Sitges pretén, dintre d'aquest projecte Qualia, fer un festival cada 2 mesos dedicat al món de l'art. Va dir una paraula textual que vam apuntar de Jordi Baget: Sitges, volem 365 dies de festivals i festes. Ens va cridar l'atenció, vam apuntar textualment la frase.
Crida l'atenció, la frase, està clar.
Va esmentar també l'alcalde que en 2 o 3 anys ja serà una realitat la Fundació Stanfli, que en 5 o 6 anys probablement es veuran ja 2 escoles noves, una de música i una d'arts visuals. De fet, l'escola de música doncs, passarà a ser en un edifici com Déu mana. Que al febrer hi haurà un viver d'empreses, que les inversions que mereix tot això començaran a la propera legislatura i que a la VIPA hi ha hagut un projecte de maduració de 24 mesos que està en fase de capitalització. És allà on dèiem que el senyor Abad del grup Montcau no va voler-se comprometre de cap manera en parlar de terminis.
Tot i que han corregut el nom d'algun dels inversors, però quan tinguem aquí, o de nou tornem a tenir l'alcalde, o a Carmen Prat, llavors tot això, sona el nom del senyor de Vèrtix, del senyor Massot, com un dels inversors en aquest projecte.
I també sona el nom, perquè de fet va ser una de les persones que va estar a la festa de la nit de Patxat, de Maria Reig, que és propietària, és una
de la Banca Reig.
De la Banca Reig d'Andorra.
Quan tinguem aquí, com els dèiem, o a Carmen Prat o a l'alcalde, aleshores preguntarem bàsicament sobre això. A la nit?
A la nit, doncs bé, el Patxà de Gala, es veu que ja feia dies que l'estaven enllustrant perquè doncs, necessitava una posada a punt i sí, efectivament, amb catifa vermella, segons ens han explicat fins i tot alguns dels convidats, va arribar perquè el cotxe davant del Patxà li va donar les claus amb algú i va entrar. allò esperant que algú li aparqués el cotxe,
que no? El cotxe.
Doncs és a dir que en anècdotes unes quantes.
Ricard Urgell també hi era.
Ricard Urgell hi era i que va intervenir, ara el sentirem, i també doncs, el senyor Borja Sitjà, que va ser, diguem, l'introductor, una persona relacionada amb el món del teatre, i va ser l'introductor d'aquesta festa que començava doncs, amb aquestes paraules.
Aquesta vila s'ha inventat espais de llibertat al llarg de 100 anys. Fou el centre de les vanguardes, com ja he dit, a principis del segle passat. Es va inventar i va ser el centre del turisme de qualitat internacional fins a la guerra. Després va tornar a ser un lloc decisiu, escollit per afinitat d'intel·lectuals i artistes als 50 i 60, on podien discutir i crear llibertat. El 67 es va crear el Festival de Teatre, que entre altres vull dir que el va fundar el meu pare, que va suposar al llarg d'anys un espai insubstituïble de llibertat, on es parlava molt més que de teatre, i va ser viver d'artistes i companyies, només per citar una coneguda aquí a aquesta vila, la cubana, de Catalunya, companyies de Catalunya i la resta d'Espanya. El 68, el Festival de Cinema Fantàstic, que tots sabem on està i el que ha suposat, no solament per Sitges, sinó per Catalunya i per la resta d'Espanya, i així successivament. Jo crec que des d'aquesta vila arrenca un projecte Concòrdia no és una batalla de la història, és una conseqüència de la història i un fet lògic si l'analitzem bé. I finalment ens preguntaran, o hauran pensat, per què estem en aquest espai, per què estem al Patxà. En primer lloc, aquest lloc va ser una altra de les fàbriques de somnis de la que parlava abans, que han vist la llum en aquesta vila. Una nit de 1967, que segur que Ricard Urgell se'n recorda del dia i del mes, aquest va ser el juliol, 21 de juliol del 67, quan Javier Mas Bagà, des d'allà i d'esquenes a la pista, perquè llavors es punxava l'esquena a la pista, va punxar-se els empepres dels Beatles, en aquesta sala, aquí, es va reinventar la nit. Va canviar la vida de molta gent. Sitges es va tornar a convertir en el centre, una vegada més, partint d'un somni, d'aquest senyor, de cop, aquí es redefineixen els conceptes d'oci, canvien les maneres de relacionar-se amb la música i neix una locomotora que avui ha donat la volta al món. Aquest espai va suposar descobrir moltes coses que estaven prohibides i va permetre accedir a imaginaris i estètiques que fora pensaven que no existien. Va ser al llarg de molt de temps un altre espai de llibertat inventat a Sitges, dels que parlava abans. Segurament, per exemple, ja em perdonaran els seus directors que estan per aquí i que saben molt de fabricar somnis i que aquests es facin realitat i que siguin negoci i que siguin model cultural, que si al 67 això no hagués passat, igual avui no existiria el Sónar, per exemple. És probable que un projecte amb el Patxà de l'origen sigui un exemple del que hauria de fer possible qual hi ha avui. I per això, en aquest local històric, que serà recuperat i reobert per la voluntat del grup Patxà de l'Ajuntament, dins del projecte Qualia, com un centre d'estudi i desenvolupament de l'oci sota el nom de Patxà Zero. Per això estem aquí. Vull acabar demanant-los uns minuts més d'atenció per intentar que entenguin millor el projecte Qualia. A continuació, veurem un vídeo, un audiovisual, sobre el projecte i immediatament després prendrà la paraula al senyor Urgell i després d'altre. Moltíssimes gràcies.
11:41 minuts, Borja Sitjà, que va fer de mestre d'anfitrió, de mestre de cerimònies d'aquesta festa, el primer Patxà.
Borja Sitjà, que va dir que era de Sitges. A continuació, vídeo, amb la presentació del projecte, i a continuació el senyor Ricard Urgell, que recordava doncs, aquells orígens de l'any 67, com se'l sentíem també de fons, senyor Urgell, que conserva un envejable estat de forma. No sabem l'edat, però no és jovenet. Escoltem, Ricard Urgell.
Per mi ha sigut... És que jo tinc la veu per haver sigut discotequero molt baixa. Per tant, aquí va ser el primer puesto on vaig tindre de parlar molt i molt i molt
amb les nits de música i d'una època meravellosa d'aquells Sitges. Jo el conec dels anys 40, que era petit, i després dels 50 i després dels 60, quan vaig inaugurar el Cachà. En aquell moment, per mi això va ser un somni que vaig fer, doncs, podríem dir, doncs, la primera passeta. I verdaderament vaig posar tota la il·lusió durant anys i anys i anys. Després les coses canvien, les circumstàncies de la nit són diferents, els espais són uns altres, i aquest Pachà durant anys va anar molt arrastrat per competències deslleals e il·legals. Però verdaderament, a través d'aquests anys, doncs jo he seguit buscant-me uns altres llocs d'Espanya i de fora d'Espanya i del món sencer. I avui per avui, doncs, la marca Pachà és coneguda a tot el món. I aquest va ser el primer. I gràcies a aquest projecte, si tenim de tornar a reviure el que pot ser aquest projecte del senyor alcalde i tot el seu grup de l'Ajuntament, seria una cosa meravellosa i que jo apoyaré sempre. Gràcies.
Ricard Urgell, l'ànima de Pachà. 11 i 44 minuts, hem dedicat, doncs, prop de dues hores i encara ens deixàvem coses, però hem de suposar que la transcendència del que es va presentar, que no es presenta cada dia, més o val, en qualsevol cas ja tenen tota la informació, com a mínim tota la que es va fer pública el passat dijous sobre el projecte Qualia. Molt probablement demà, en el resum del ple municipal que tindrà lloc avui, d'això encara se'n parlarà més. Joan, gràcies.
Gràcies, Vicenç.
En uns moments, esports.